Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.
Bona nit, us informa Joaquim Albalate. Els incendis de Los Angeles que han deixat, de moment, 16 víctimes mortals i almenys 16 desapareguts continuen actius. Les autoritats temen que el fort vent que bufarà les properes hores compliqui encara més les tasques d'extinció. Enviat especial a Los Angeles, Francesc Garriga.
Diumenge d'avenços en l'extinció dels incendis que ara bàsicament tenen dos focus importants, els d'Eaton i el de Palisades. Els bombers han controlat diversos fronts mentre es preparen per forts vents per aquest dilluns, que els podrien tornar a complicar la vida. Les autoritats reiteren que els que viuen en zones d'evacuació han de marxar de casa perquè és perillós. L'Ajuntament manté l'ordre de confinament nocturn en aquestes zones per evitar el pillatge. La nit passada es van practicar unes 20 detencions. Mentrestant, la batalla política segueix el seu curs. L'alcaldessa assegura que s'estan investigant les causes del foc i qui ha pogut fallar per evitar-los. I el futur president Trump ha qualificat els gestors de la crisi d'incompetents, mentre aquests li reclamen que visiti la ciutat. Francesc Garriga, Catalunya Ràdio, Los Angeles.
Repassem ara més notícies. Josep Almirall.
10 morts i un desaparegut és el balanç provisional de les pluges torrencials que han caigut aquestes últimes hores a l'estat brasiler de Minas Gerais, al sud-est del país. La majoria de víctimes han mort en ser arrossegades per l'aigua o per culpa de les esllavissades de fang. En alguns punts de l'estat s'han recollit més de 80 litres per metre quadrat en menys d'una hora. Les autoritats locals no descarten que les tempestes hagin provocat més víctimes perquè hi ha moltes zones aïllades on encara no han pogut arribar els equips de rescat.
Israel i Hamas apropen posicions a Qatar i la Casa Blanca diu que l'acord final sobre l'alto el foc i l'intercanvi d'hostatges només està pendent d'uns detalls finals. El president Joe Biden i el primer ministre israelià Benjamin Netanyahu han parlat per telèfon sobre el progrés de les negociacions.
Els sindicats celebren la proposta d'augment del salari mínim interprofessional que el govern espanyol portarà aquesta setmana a la taula del diàleg social, formada per patronals i sindicats. La vicepresidenta i ministra de Treball, Yolanda Díaz, planteja incrementar-lo 50 euros cada mes, fins a arribar als 1.184 euros mensuals, una pujada del 4%.
El president de la Generalitat, Salvador Illa, assegura que el finançament singular pactat amb Esquerra Republicana no és un privilegi per a Catalunya ni va en contra de cap comunitat autònoma. Ho ha dit en una entrevista al País, mentre els comuns reclamen al govern que compleixi els acords d'investidura, com les mesures a favor de l'habitatge, tant si hi ha pressupostos com si no. Més d'un 1,2 milions de catalans van prendre antidepressius l'any 2023. Això és gairebé un 16% de la població. El nombre de persones que prenen aquests fàrmacs augmenta cada any, especialment entre els menors de 15 anys. Entre el 2020 i els 2023, els adolescents d'aquestes edats que en prenen han pujat més d'un 250%.
Avui és el Dia Mundial de la Lluita contra la Depressió, una malaltia mental clarament a l'alça a Catalunya. Es calcula que la pateixen un 12% de les dones i un 6% dels homes. Un dels reptes que es marca el Departament de Salut és reduir l'ús d'antidepressius. En parla Víctor Pérez, que és director mèdic i cap de servei de psiquiatria de l'Hospital del Mar de Barcelona.
La depresión en sí tiene dos tratamientos, los fármacos o la psicoterapia. La psicoterapia es un bien escaso en nuestro sistema sanitario. Si tuviéramos más psicoterapia y más psicólogos en el sistema, probablemente algunos de estos enfermos podrían recibir el tratamiento con psicoterapia y se ahorrarían el tratamiento antidepresivo.
La incidència de la depressió preocupa especialment entre els joves, sobretot les noies.
Els esports, gran nit del Barça, que s'ha endut la Supercopa d'Espanya a l'Aràbia Saudita després de golejar el Madrid per 5-2 amb gols de Lamine, Lewandowski, Balde i dos de Rafinha. És el primer títol de Flick com a blaugrana i el Barça més ha jugat gairebé 90 minuts amb 10 per l'expulsió del porter Chesney.
A primera divisió, Las Palmas 1, Getafe 2, Atlètic de Madrid 1, Osasuna 0. Amb aquesta victòria, els matalassers esdevenen líders i campions d'hivern.
A la Lliga CB de bàsquet, Gran Canària 74, Barça 77. El Lleida ha perdut a la pista del Lucam, 88-81. i gran victòria del Girona davant del Baskonia 96-67.
A la Lliga Femenina, victòries de l'Uni, la Penya, Celta 52, Uni Girona 83 i Joventut 97, Ferrol 90.
El de cara en motos, Edgar Canet ha estat segon a la categoria absoluta i és desè de la general. L'etapa l'ha guanyat Daniel Sanders, que continua liderant la cursa.
I aquest diumenge, Paula Badosa ha debutat amb victòria a l'Open d'Austràlia, el primer gran slam de tennis de la temporada. Badosa ha guanyat la xinesa Wang en 2 sets.
Fins aquí les notícies.
Ens fem grans i diuen que no tenim ganes de canvis, però això no és cert per tothom.
Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
Aquest dilluns, a Les dones i els dies, dones que a partir dels 50 fan un canvi radical a la seva vida. Vosaltres també? Sentiu-nos.
Les dones i els dies, amb Montse Virgili, de dilluns a divendres de 9 a 10 del vespre. Benvinguts a la nit dels ignorants 3.0.
Hola a tothom i benvinguts a la nit. Què tal? Com us ha anat aquest segon cap de setmana d'any? Qui sap si heu comentat la tendència a l'alça de desastres naturals cada cop més freqüents, com el drama que es viu des de fa dies a Los Angeles, on els incendis continuen sense control, o del primer títol del Barça de l'era Flick, un Barça sublim que ha estomacat el Real Madrid en un 5-2 memorable pels anals de la Supercopa. O potser heu parlat de la depressió, aquesta malaltia mental tan prevalent al nostre país, la més. Aquest dilluns, 13, és el Dia Internacional contra la Depressió i hem reservat la primera trucada al periodista Fidel Masreal, que és autor del llibre Conviure amb la depressió. I ara mateix obrim ja el 93-201-7474 per fer preguntes o respondre en d'altres com aquesta. La proposa el Domènec. Què us fa por del moment que vivim? La Mercè diu, jo tinc por a una caiguda tonta d'aquelles que no te les esperes i que et poden perjudicar bastant. La Carmeta diu, les malalties. La Montserrat escriu, el canvi climàtic. La Laura, la impunitat que senten els delinqüents. Disposem de 8 línies telefòniques, totes estan convergeixen, no?, en aquest número, el 93-201-7474, amb atenció directa d'Aina Grau.
La nit dels ignorants, bona nit.
Això és servei públic amb ignorància creativa i espurnes populars. Estimar i no ser estimat és com respondre i no ser preguntat.
Dites fites.
Al nostre món vam créixer forts i vam fascinar tothom. Ens van educar per guanyar, Mai vaig pensar en el fracàs. He perdut tots els combats i me n'ha abandonat fins als meus somnis, tot i canviar de cara i nom. Un cop per ja ningú et vol.
No et rendeixis, saps que tens amics.
Don't Give Up, de Peter Gabriel, No et deixis, no et rendeixis, en versió de Clara Gispert, David Ross i l'Orquestra Simfònica Càmera Musicae per la Marató de 2021 dedicada a la salut mental. Avui ja dilluns 13, Dia Mundial contra la Depressió, la malaltia mental més prevalent al país i amb tendència a l'alça. L'OMS pronostica que serà la primera causa de discapacitat l'any 2030. Això ho sap bé Fidel Marreal, que és periodista, autor del llibre del 2009, Conviure amb la depressió, dedicat a la seva mare i a homes i dones que la pateixen. Fidel, bona nit i gràcies.
Bona nit, moltes gràcies a vosaltres.
Quin és el missatge principal per als oients, 15 anys després?
Que hi ha esperança. Jo diria que és una de les malalties més greus i encara desconegudes, però al mateix temps és molt important subratllar que hi ha esperança. És més, que després de la depressió, les persones que l'han passat, i jo tinc experiència en això perquè n'he conegut a moltes, són persones extraordinàries. Són ambaixadors de les emocions i jo crec que això s'ha de subratllar.
Sabem que la causa?
Doncs no. I això tampoc ens ha d'angoixar. És a dir, sí que sabem que hi ha un conjunt de factors biològics, una certa predisposició, una certa càrrega hereditària, una certa situació biològica, diguem-ne, psicològics, la manera de pensar, la manera d'afrontar la vida, i socials, evidentment, les condicions en les que ens movem, com la vida reparteix les cartes, evidentment, la situació de viure en una situació desafavorida a nivell familiar, laboral o social, això també ajuda. I aquest conjunt d'aquestes tres potes són les que, en general, poden explicar una depressió a l'altra. Cada depressió és diferent. Jo segueixo pensant que sí que ens hem de preocupar per les causes, però sobretot lluitar per la causa.
La majoria són dones amb una mitjana d'edat de 56 anys?
Les dones pateixen més depressions, efectivament, la mitjana d'edat també és aquesta. El debut en la depressió a vegades és una edat molt més primerenca i és molt important la prevenció, però sí, és veritat que les dones en pateixen més, gairebé el doble que els homes. Sí. Mm.
I quin és el paper de la família durant la depressió?
Doncs el paper de la família és clau. La família entesa en termes amplis, eh? Totes les persones que estan al voltant i que estimen a la persona que pateix una depressió. Mira, jo també per experiència personal sí que puc dir que és molt difícil. Qui ho pateix és qui ho pateix i això és incomparable. És molt difícil posar-se a la seva pell. Però també és veritat que l'entorn pateix molt. No saps què fer, no saps si insistir més perquè millori, no saps si deixar marge. I és molt important aprendre a entendre que la depressió té uns cicles, que evidentment hi ha un professional al costat, que hi ha un tractament, que no és un dia per l'altre, però és importantíssim que la família entengui que no és un capritxo, que la persona no està de mal humor o no està trista perquè sí, que això passarà, i que és important, i al mateix temps admeto que molt difícil, jugar en aquest marge entre apretar sense ofegar, per tant que es vegi la teva proximitat, deixar marge però sense deixar tampoc del tot. A vegades, Xavier, el fet d'estar físicament al costat d'algú que pateix, gairebé sense dir res perquè ens angoixem de què fem, estar al costat, agafar la mà i escoltar o estar en silenci, això per la persona que pateix ja és moltíssim.
I Fidel, per què creus que és la malaltia mental més prevalent avui?
Doncs aquesta és una gran pregunta i ens portaria un debat molt filosòfic. Jo crec que el model de vida en el que estem a Occident no és sa, no ens porta una bona salut mental, això és un factor. Crec que a mesura que la tecnologia, que l'estrès, que la competitivitat, que l'individualisme augmenta, això tampoc és bo. És veritat que hi ha depressions a tot el món i crec que això és una de les possibles explicacions de per què és tan prevalent. Crec que ens hem de cuidar més, crec que ens hem d'estimar més, crec que ens hem de cuidar tots els sentits i el sentit psicològic de cuidar-nos no el desenvolupem prou, no hi entrem prou d'emocions i això a vegades fa que la depressió sigui, per desgràcia, encara tan comú.
Avui, dilluns, dia 13 de gener, és el Dia Mundial contra la Depressió. N'hem parlat uns minuts amb Fidel Marreal. És autor del llibre Conviure amb la Depressió, de 2009, i que podeu trobar al canal Salut de la Generalitat. Fidel Marreal és periodista responsable de la secció Sanament, dedicada a la salut mental i al periòdico, i fa poc que l'heu engegat.
Sí, des del mes d'abril estic molt content, perquè no només nosaltres, crec que tots els mitjans de comunicació, també és veritat que el desbordament dels problemes de salut mental i de benestar emocional des de la pandèmia ha fet que tots ens posem les piles, en el bon sentit de la paraula. Jo estic molt content que el periòdico hagi dedicat a aquesta secció, però ja et dic, més enllà de parlar de nosaltres, estic raonablement satisfet de que per fi tots plegats, mitjans de comunicació, empresa, administracions, jo crec que el Pacte Nacional per la Salut Mental que s'acaba d'aprovar i que ve de l'anterior legislatura, tots aquests ingredients demostren que tots plegats, poc o molt, encara queda molt per fer, ens estem apropant més i millor en aquest tema de la salut mental.
Fidel Marreal, moltíssimes gràcies i bona nit.
Gràcies a vosaltres. Bona nit.
A Catalunya Ràdio, la nit dels ignorants 3.0, amb Xavier Solà.
I amb Aina Grau, Mònica Muñoz, Domènec Sobirà, Albert Duran, Pau Bartolí, Ricard Portal i la Josefina del Mercat de Sant Antoni.
Una senyora que es queixava de la llei de la dependència perquè li han donat només una hora. Crec que és una vergonya amb l'actuació que està aquesta senyora, que necessita no una hora, no, dues hores cada dia. Però bé, jo no puc arreglar això, perquè també estic en una situació semblant. Però que ha dit que només donen una hora. No és veritat. Hi ha senyores que tenen la sort de que hi ha una senyora que sé un test que li donen 2 hores i mitja, 2 cops a la setmana, i aquesta senyora no està al llit, surt al carrer. Per què li donen? No ho sé, perquè jo no ho sé. Però crec que es fan moltes coses amagades que no s'acaben d'entendre. Però no sé què hem de fer. Les persones grans fem nosa i no estan condicionats per nosaltres. En canvi, es gasten l'Ajuntament, que no actua com ha d'actuar amb la gent gran, s'ha gastat 400-600.000 euros per fer un anunci per la tele. Home, és vergonyós, eh? Vergonyós.
Ara és la Cecília.
Per això de les últimes voluntats. Parlo perquè jo fa 4 mesos que hi ho he tramitat. Primer signa una doctora del CAP o una infermera, sabent per dir que tens el CAP bé. I després els testimonis són 2 persones que poden ser familiars. Jo, el meu cas, és la meva cunyada i el meu nebot, que han de ser més joves que el que demanen les últimes voluntats. Per tant, són 2 persones per les últimes voluntats ara tramitats per la Generalitat i sí que poden ser familiars.
El mateix tema, la Maria Antònia.
Sobre la pregunta que ha fet una senyora del document de voluntats anticipades, jo el tinc fet de fa anys, però ara l'he volgut actualitzar perquè sé que entra l'eutanàsia. I l'altre dia, parlant amb l'assistenta social, em va dir que ara els documents que es fan actualment ja no es necessiten testimonis, però sí, per incloure l'eutanàsia, ha de donar fe la doctora de capçalera. És a dir, que aquest document li tramitarà la treballadora social del CAP si és que vol anar a la Seguretat Social. I si no, llavors ja té que anar particular. Però a mi m'ho han tramitat tot a la Seguretat Social.
Gràcies a tots els oients que feu possible aquest servei a través del directe de la Nit dels Ignorants i amb notes de veu com aquestes que no sé en quin moment del dia ens la feu arribar. Senyal de donar sentit a aquest 3.0 que citem constantment. Anem ara en directe a Horta. Josep Lluís, bona nit.
Hola, bona setmana. Felicitats als personalistes i especialment a aquests nanos tan joves que han demostrat que són capaços de el que es proposin amb aquest bon entrenador que tenim. Mira, com és el dia de la depressió, això m'he enterat fa poc, em sembla que ja ho he sentit de dir avui, i heu entrevistat aquest senyor. Penso que també tinc una versió jo pròpia de lo que és la depressió, com a malalt afectat de malaltia mental, que no m'hi conto com a depressió la meva. A més, una cosa efectiva i de baixar el tànim, però que no... Deprimint no ho estic. Penso que la depressió és una cosa que és com un estat de buidor, de no saber-se automàtic desenvolupar la vida, que degut a que la vida és complicada i que ens dona moltes patades al ventre, patades al cul, per dir-ho així ben bèstia, i que ens tendim a deprimir-nos perquè no veiem solució. Un psiquiatre dona la solució, un psicòleg pot donar un cop de mà. Però penso que parlar-ho i ocupar-se amb algú el pot evadir i treure els símptomes de que són molt angoixants, reconec i parla de molts males mentals, que la depressió és la més comú, per suposat, i dels més angoixants que hi ha. I amb això diria que estar deprimit no té... Tots ho podem estar en un moment donat, però soc dels que ho veu al got mig ple i que ens en podem sortir d'una depressió amb bona voluntat i aixecar l'ànim. No és que vulgui que posar al món que s'il·luminin els estels i fer volar colors, però penso que la depressió no és una malaltia definitiva. ¿Vale? I a les preguntes que sortim d'aquest tema seriós, un de divertit seria... Hi ha la cançó aquella del Capullito de Lalí,
sí,
que diu... És més que amor, frenesí. Jo pregunto, què vol dir la paraula frenesí? Després, la segona pregunta és de les malalties del grup anomenades com a rares, perquè hi ha malalties molt rares que no saben la cura i que s'anomenen rares, sí, però no, encara no es desconeixen molt, quina és la més rara de totes les rares? M'entens, noi?
Uh-huh.
I finalment, i acabo desitjant-vos que no us deprimiu escoltant el programa aquest, que aquest programa és benefactor de la ment, què vol dir això de polvo... Com es diu en català això de polvo eres i en polvo te convertiràs?
D'acord.
Bona setmana.
Igualment, Josep Lluís, bona nit.
Adéu.
D'Horta, Navarcles, Lliberat, bona nit.
Hola, bona, que bé.
Aviam.
Mira, que bé. La dècada dels 80 hi havia un catedràtic que es deia Carlos Castillo del Pino, que va ser catedràtic a la Universitat de Moscú. Aquest senyor pues, va fer un llibre que es deia Un estudi sobre la depressió, al qual aquell temps hi havia molts psiquiatres que s'hi mirillaven.
I el seu autor has dit que és?
Carlos Castillo del Pino.
Carlos Castillo del Pino.
És cordobès.
I el títol és...
Va ser catedràtic a la Universitat de Moscou.
I el títol és...
Un estudio sobre la depressió.
Un estudio sobre la depressió. Molt bé. I el recomanes?
Bueno, el que vulgui llegir, pues... És molt complex, això, aquests temes, eh?
Oh, i tant.
Tothom abarca i pot abarcar-hi. Però, bueno... Si un bon interès em vulgui saber més, doncs ja ho sap.
D'acord, Lliberat. Moltes gràcies.
Bona nit.
Bona nit. Avui, si ens acompanyeu fins a les 3, la darrera melodia li hem reservada a un pare i una filla. El pare és el cantautor Tomeu Penya i la filla, la seva, Alexandra, que estrenen plegats Has vist ploure mai?
Uau, com va dir ja fa temps. Se calma dormes vents, jo sé sa tempesta ve després.
When it's over, so they'll say, it'll rain a sunny day.
I wanna know, have you ever seen
Has vist ploure mai en un dia assolellat de John Fogerty, 1970, un moment de tensió dins de la banda dels Creedence. El seu germà Tom es diu que estava a punt de deixar el grup, fet que acabaria fent, i la relació entre germans doncs aniria de mal borràs. Have You Ever Seen the Rain s'ha convertit en un clàssic atemporal versionat per tants artistes com Rod Stewart, Willie Nelson, Ramones, Rem, Bruce Springsteen, i també en català per Ivette Nadal per la Marató de TV3 de 2009. I ara ens arriba amb l'adaptació que han fet Tomeu Penya i la seva filla Alexandra, que és tot un regal per cloure el programa d'avui. Parlarem amb tots dos i ens acomiadarem amb aquest tema. I seguirem recordant que ens agradaria que hi fóssiu vosaltres una nit. Quin tema voldríeu triar per tancar el programa? Ho podeu dir en aquest telèfon.
667-220-148. Telèfon de servei de la nit dels ignorants 3.0. Per enviar escrits o notes de veu. Repetim. 667-220-148.
I ara una nota de la Fina, de Nou Barris.
Oímos en los medios de comunicación y vemos la profusión de gabinetes que se anuncian médicos, jurídicos, venga usted, expóngasnos el caso, lo estudiaremos, primera visita gratuita y sin compromiso. Esta especie de voluntad, de afinidad y de empatía, ¿no será que obedece más a la captación del cliente que a beneficiarle e interesarse a fondo, honradamente, honestamente, con la salud o con la necesidad jurídica que tenga la persona que acude a estos gabinetes? Esta es mi pregunta.
Gracias, Fina. Ara cap a Nou Barri, a Pineda de Mar. Narcís, bona nit.
Molt bona nit a tothom. Bueno, jo tinc una pregunta sobre el protocol de fer un brindis com demana, que sigui elegant i correcte, perquè veus a les festes i a les trobades d'amics i tot això, un s'aixeca i desmunta la taula i va a peu i torna, i l'altre queda no s'aixeca pas, o un qui veu, l'altre no veu. Jo crec que tindria que, potser, aixecar la copa i, sobretot, mirar la persona que es dedica a aquest brindis i fer un clupet i el que sigui. Com es fa això per fer-ho com cal? De protocol, sí.
El protocol del brindis, eh?
Sí.
Sé que entre els oients tenim un especialista en protocol.
Sí, però estaria bé, perquè jo em fixo i queda molt llest de vegades, que un que s'aixequi baixa a l'altra punta, l'altre que té que xocar, l'altre no xoca les copes, no? Jo crec, jo a fora d'Espanya m'hi fixo que moltes vegades aixequen una miqueta la copa, però tenen que mirar els ulls, no dir salut i mirar cap a un altre puesto. Té que mirar els ulls a la salut de tal i tal cosa, tal o que sigui, i demanar permís. Jo proposo fer un brindis per això. Però què és el que hi ha escrit d'això?
D'acord.
Moltes gràcies.
A tu, Narcís. Bona nit, bona nit.
Som i serem gent ignorant, tant si es vol com si no.
Qué bien se está cuando se está bien sin querer más.
Bueno, no sou savis ignorants. Sou molt savis en molts aspectes. Jo, sobretot, tindria un missatge positiu i, de veritat, si hi ha quelcom que és molt important que fem, és millorar amb millors hàbits de vida, que són bons per moltes malalties, no només pel càncer, i amb intentar diagnosticar la malaltia quan no es pot previndre d'una manera més eficaç.
Así es como quiero estar.
La nit dels ignorants 3.0.
Así es como quiero estar.
El que és bo, dura.
dos quarts de tres escoltant un dels fragments més coneguts del ballet Romeu i Julieta de Sergei Prokofiev, basat en l'obra homònima de William Shakespeare. Sonarà a les 8 del vespre al Palau de la Música Catalana amb la Filarmònia Orquestra de Londres, dirigida per Marina Slop, la primera dona en dirigir una gran orquestra als Estats Units, multipremiada i fa poc nominada als Grammys amb la Sinfònica de Radio Viena, de la qual es va titular per un àlbum amb música de John Adams. El repertori es completarà amb la jove violoncel·lista Maria Dueñas. Aina Grau, bona nit.
Bona nit. La granadina Maria Dueñas, amb gran habilitat tècnica i interpretacions emocionals, ha captivat el públic internacionalment. Nascuda el 2002, ha actuat amb algunes de les principals orquestres i directors del món, com la Filarmònica de Viena i la Zubin Mehta. Avui interpretarà el concert per violí i orquestra d'Eric Wolfgang Korngold.
Doncs qui sap si brindarà també una propina interpretant el cant dels ocells. Tenim alguna gravació magistral com aquesta que sona ara de fons. Melodia, el cant dels ocells, que emociona i que potser entristeix segons l'estat d'ànim. Coincidint en aquest Dia Mundial contra la Depressió, li demanem al doctor Xavier Fàbregas, metge especialista en addiccions i salut mental de Mas Ferriol, quins dos consells, doctor, ens poden ajudar a prevenir la depressió?
Els dos millors consells per poder prevenir una depressió són mantenir una vida social activa, és a dir, els lligams amb la nostra comunitat, amb el grup d'amics, amb la família, perquè això és un factor protector de cara a desenvolupar o no una depressió, perquè la soledat és clarament un factor de risc. I la segona cosa és que si veiem un canvi notable amb el nostre nivell d'activitat, comencem a sentir d'una manera continuada aquesta tristesa, unes dificultats per portar el dia a dia endavant, si comencem a tenir aquesta tendència, doncs, a la queixa i ens comencem a separar de la gent del nostre voltant i notem aquests pensaments recurrents, és important demanar ajuda el més aviat possible, perquè moltes vegades aquest inici de depressió fa que sigui molt més reversible que si deixem que la cosa s'instauri.
Gràcies, doctor. I parlant de salut, en concret, de l'òrgan més gran del cos humà, aquest dijous torna la doctora Bou.
Doctora Bou, de nit.
Quina pregunta li voldríeu fer? Potser sobre eczemes a la pell?
Això és precisament el que li demana el Josep de Badalona.
Per la meva neta, que té 21 anys, que té un edema, eczemes dishidròtico, i no hi ha manera de que li trobi la solució d'aquest aquí dels dermatòlegs de la Seguretat Social, ni siquiera en Itàlia, que ha estat treballant 2 anys. M'agradaria poder saber si hi ha algun remei que vostè pogués aconsellar o algun dermatòleg també que pogués anar a ella.
Si voleu aprofitar, feu-nos arribar a través de les vies habituals. Qui sap si algú li voldrà fer una pregunta sobre el Barça i què n'opina de la maneta que li ha fet el Madrid en la final de la Supercopa d'Espanya. Doctora Bou, bona nit.
Hola, bona nit.
Què tal, què tal? Com ho hem vist, això?
Bé? Encara rico, i tan contenta i tan satisfeta com tots els barcelonistes
perquè, escolta, guanyar el Madrid 103 dona gust, però d'aquesta manera que ho hem fet avui, tot i que l'àrbitre no tenia gaires ganes de que guanyéssim d'una manera tan clara, però la veritat és que és fantàstic enguany. Ja li han fet, fixa't, 4 gols en el partit de Lliga i avui 5, o sigui, 9 gols a 2. Sí, això és fantàstic.
I primer títol de l'era Flick.
Sí, el primer títol, exactament. Home, aquest entrenador sembla molt, molt seriós, molt treballador, molt exigent. Bé, a mi m'agrada, a mi m'agrada.
Ara que dieu això, pot ser que hagi deixat sense jugar un porter perquè va arribar tard?
Sí. A veure, tot és qüestió de valors, de disciplina i de les costums, no? Llavors, si tu saps que has d'estar en una hora en un lloc i no hi ets, doncs ja saps que et caurà. Vaig sentir que ell feia... quan hi ha una falta de disciplina, en comptes de posar una multa econòmica, com s'ha fet fins ara i és tradicional en el món del futbol fonamentalment, que posen una multa, que si tens diferents faltes, cada vegada són més altes, però en el fons, amb els sous que cobren tota aquesta gent del primer equip, no parlo de nivells més baixos, doncs una multa econòmica els és igual, i si arribes tard, doncs pagues i ja està, perquè tenen tants diners que no saben què fer-ne. I en canvi, si castiguen amb una cosa que sí que et pot fer molt mal, com és el no jugar, doncs ja n'era més a la guait. A més, el fer esperar la gent és una falta de respecte, perquè si els altres estan a l'hora i tu no hi ets, ets tu que estàs faltant a tot el grup. De tota manera, a mi em fa la pica aquest, o la impressió que dona des de fora, no? És que aquest entrenador es preocupa molt de la cohesió i de la rectitud, és a dir, que fa que l'equip sigui molt, tot un bloc, no? Avui es veia, avui s'ha vist que anaven tots a la una, era fantàstic, no? I jo crec que això està molt bé, el tracte que dona ell, almenys aparentment, no? De com els tracta, com els saluda, quan els canvia, quan entren, quan surten. No sé, jo trobo que la impressió és molt, molt bona.
I el president del Barça, com ho haurà vist tot plegat?
En les imatges que donaven, com que estaven posats cadascú per separat, en una butaca, amb una tauleta al costat, amb les begudes i les coses de picar, se'l veia bastant tranquil·let, no? Suposo que com que tota l'eufòria ja la va deixar anar l'altre dia...
Amb la botifarra.
Doncs. Sí, això mateix. A mi no em va agradar gens això, el botifarra, t'haig de dir. Jo entenc que en un moment anat pots estar celebrat, però ets el president del Barça, ets el president. Però també haig de reconèixer que la gent que l'ha votat estan contents amb ells i els agrada això. I ja està, i la democràcia és això, que s'ha d'acceptar el que vota la gent, t'agradi o no t'agradi. A mi, personalment, la botifarra no em va agradar, ni les seves aquestes reaccions no m'agraden.
I, Lola, tornant al gran partit d'avui, quina ha estat la clau?
Jo crec que tota aquesta gent tan jove que costa molt de pensar la maduresa esportiva que tenen, doncs estan sobreposat amb el fallo que hi ha hagut quan hi ha hagut el gol del Madrid, i escolta, ha sigut una màquina de futbol. I és que, a més, cada gol era més bonic, i no parlem ja del gol del Lamin, que ha sigut el segon, ha sigut un gol extraordinari, que no hi té 17 anys. Però és que els altres també, el Caçador, l'altre, tots són molt joves, molt joves. Llavors, doncs, jo crec que tenen la mentalitat molt clara i que això és on es veu més la feina. I després la resistència, perquè ara corren i van tots alhora. I, en canvi, a 3 anys hem vist que anaven més cansats, que entraven en depressió parlant de la depressió, pues, i tot que no m'agrada fer aquest símil amb l'esport perquè no té res a veure, però que veus que van cap avall i no són capaços d'aixecar-se. De tota manera, fixa't, jo, quan he començat la segona part, jo he après molt dels veterans del Barça, els que he conegut,
I m'explicaven que sempre, quan jo, hi ha un partit, sobretot els aquests que són molt importants, com era el d'avui, que em fixi sempre en l'actitud en el moment que surten al camp, amb la mirada, en quina posició tenen el cap, si amunt, avall, recte. I és clar, amb la televisió això es veu molt més bé que si estàs en el camp. I quan l'Ancelotti ha sortit a la segona part, sortia amb el cap cot i amb una expressió que jo he dit, tranquils, tothom tranquils, això d'aquí no se'ns escapa i no donarà la volta que fa el Madrid, que fa aquestes remuntades i tot això. Jo estava convençuda que no la farien, per la cara que he vist de l'Ancelotti.
Doctora Bou, de nit, avui en directe en aquest especial, i dijous ens tornem a veure, Lola.
Sí, ens veiem dijous.
Doncs gràcies per ser-hi un cop més.
Doncs gràcies a vosaltres, bona nit i tothom content.
Doncs vinga, que en marxarem ara cap a Montserrat, no Olesa de Montserrat. Núria, bona nit.
Hola, bona nit.
Aviam.
Sí, a veure, volia que aquest senyor que ha trucat abans, que tenia, que no sabia el protocol de fer un brindis...
Sí.
Si és una cosa molt senzilla. Aixequem totes les copes i aleshores diguem per tots aquells que estimem i no hi són. I aleshores toquem les copes i bevem. I ja està. Jo crec que això és un brindis xulo, no?
Per tots aquells que no hi són.
Clar. Mm-hmm. Per tots aquells que estimem i no hi són. Mm-hmm.
Doncs molt
jo,
bé.
Jo trobo, no sé, ho hem fet sempre a casa, mm-hmm. i no sé si és perquè estic acostumada a fer-ho, però el trobo, no sé, dolç, no?
T'has sentit interpel·lada, quan ho ha demanat el Narcís, has dit, home, explicaré què fem a casa.
Sí.
Està molt bé.
Com ho veus?
Et sona fantàstic. Sí, oi? Perquè és allò que no està mai de més i que sempre és confortable.
Clar, i que estan amb nosaltres, tota sí, aquesta gent sí, que ha marxat.
I que a vegades no hi pensem.
Exacte. I no sé, i seiem tranquils i contents i somrient, saps? Uh-huh. Pensant en tots ells.
Doncs ara que no t'estranyi que més d'una casa, més d'un, faci el que ha proposat la Núria d'Olesa de Montserrat.
Pues seria bonic, sí, seria bonic.
Sí, sí.
És el... Doncs ja està, ja era això el que volia dir.
Doncs...
I també dir-te... que és el primer cop que truco.
Marquem-ho, això, que sempre ens agrada.
Sí, sí, sí.
Doncs
vinga, que tingueu bona nit.
Benvinguda a la família i bona nit, Núria.
Gràcies, adeu, adeu.
Adeu, anem ara al Quinardó, amb la Carmen, bona nit.
Hola, bona nit, Xavier. Puc dir una dita?
I tant, i tant.
Mira, a veure, fer cara de pomes agres.
Fer cara de pomes agres.
Sí, quan la persona és mal calada o així, no? Dius, mira, te fa cara de pomes agres.
Uh-huh.
Jo des de petit ho havia sentit, això, jo. Mm. Bueno, bé.
La Carmen del Guinardó no farà cara de pomes agres d'aquí unes setmanes quan compleixi el centenar.
Ai, Déu meu, tothom sap els meus anys, sort que no me'ls amago, eh?
Quan serà? Quin dia de febrer?
El 26.
El 26, doncs, queda un mes i mig.
Sí, sí.
Menys d'un mes
si
i mig,
arribo,
sí.
No, eh?
Una mica menys.
Bueno, mira, home, segons com potser em voldria tenir menys, però no, estic contenta perquè he vist tanta cosa que ha passat en el món en aquests anys, no? Tantes circumstàncies, coses bones, sí. Bueno, la pitjor, la guerra nostra, no?, la del 36, però també hi ha hagut molts invents, de medicines, amb altres coses, no? I el que me recordo molt que va sortir per televisió, quan van anar l'Armstrong, el Collins i l'Aldrin, que van... Bueno, l'Armstrong va ser el primer home que va posar el peu a la Lluna.
Uh-huh.
Eh?
I tant.
Sí, com va fer per televisió.
1969, exacte.
Sí, 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 me'n recordo molt d'això. I altres coses. Bueno, mira, la pregunta és des de quan el Vaticà és on resideixen els papes.
Ah, vaja, molt bé,
eh?
Molt bé, molt bé.
Sí, sí.
Interessant.
A veure, que no sé, ja deu fer anys.
Vaticà, suposo, però... residència papal.
Això mateix.
D'acord.
Molt bé.
Gràcies, Carmen. Adéu, bona nit. Del Guinardó, mira el camp, Agnès, bona nit.
Bona nit, Xavier.
Em sembla que aquesta setmana serà el teu sant.
Sí, senyor, sí, el dia 21, si Déu vol.
Veus? Molt bé, molt bé.
Sí, sí, el dia 21. I per cert que mos el van canviar, que me'l van passar el dia 22. Mm-hmm. I, però bueno, jo tota la vida i els calendaris que tinc penjats aquí a casa, inclús aquell que s'arrenca el fullet de cada dia del bloc Maragall, també me'l porta el dia 21. Però bueno, són coses de l'Eglésia que de vegades potser tampoc no les fan totes ben fetes. Bueno, jo no era aquesta la pregunta. Bueno, jo era mirant... A veure, anem a la història de Cristóbal Colón.
D'acord.
Em sembla que va ser la primera, que no fa molt temps, que van fer un reportatge que van treure cadàvers de tot arreu per a veure si trobaven ADNs i no sé què, no sé quantos. Potser si ho vau sentir, un ignorant o alguna cosa. Jo hi vaig estar molt interessada, perquè jo sóc filla de Tarroja de la Segarra.
Uh-huh.
I a Tarroja de la Segarra si hi havia una velleta, que era de Cal Carulla, que sempre els deia, us he d'explicar un cuento, perquè aquest cuento se n'heu de recordar. Perquè Cristóbal Colón era fill de Tarroja, mos deia. I inclús mos deia que estava enterrat a Tarroja. Que tenia un amic, un senyor molt amic, que li va dir, mira, a mi em prendran i em faran desaparèixer. Jo et dono molts cèntims perquè a Tarroja, a l'Eglésia, van fer l'Eglésia i no van acabar els cèntims i no van fer campanar. Llavors, aquest senyor, el Cristóbal Colón, li diu a aquest senyor, mira, et donaré molts cèntims, fas el campanar de Tarroja i a mi m'enterres sota del campanar. I el campanar de Tarroja està a cabell l'Eglésia i llavors al costat, que al portal, està el campanar, pujat de nou el campanar. Bueno, jo dic, ara aquest dia el foraster se'n va anar, aquest dilluns passat el foraster se'n va anar a Sant Guim de l'estació.
Sí.
I a Sant Guim de l'estació va sortir un senyor que era de Cal Broma i un tal Paner, que ara no puc dir si tenia una fusteria o no sé quina d'allò tenia. I llavors, perquè allò que no hi poses interès, sí, però a l'últim surt, diu que Cristóbal Colón es va portar un besavi, rebesavi, bueno, anem doncs al 1400 i pico, no era, quan va anar a l'Amèrica, i se'l van portar, i ell mos va portar les patates, mos va portar moltes coses d'allà. I ara jo rumiant, dic, aquest senyor, si ens pogués donar informació, si és que mos escolta, us vulgués posar en contacte, si ho preguntés, si algú de Sant Guim de la Plana, ai, de l'estació, doncs, sapigués algo, per a veure si aquest senyor, jo dic, si se'l van portar, aquest senyor havia de saber a veure d'on era fill Cristóbal Colón, perquè fins ara, doncs, no s'ha sapigut. Vull dir, no. Inclús a Colapse, un dissabte també, l'Albert Pla, quan va sortir tot això que no van trobar l'ADN després de tants cementiris que van buscar gent, Itàlia, no sé quants postos van obrir tombes, perquè feien el reportatge una eina explicant, pues, o sigui, l'Albert Pla diu, bueno, diu, com que no s'ha trobat, diu, creiem que doncs era fill d'aquí, diu, de casa nostra, del Mediterrà, però no diu cap poble ni res. Jo dic, si ara aquest senyor de Sant Guim ens pogués dir, a veure, si ell sabia d'on era fill, perquè si van anar a l'Amèrica, doncs havien de ser molt amics. I tal vegada aquest senyor doncs li va donar els cèntims amb aquest senyor, perquè i mai aquella dona mos havia explicat que el Cristóbal Colón havia tingut canalla ni que havia estat casat.
D'acord.
Mai, mai, mai.
Agnès, dir, prenem nota.
Això, a veure si es pogués, si ho pogués aclarir, si fos jove, me n'aniria a Sant Guim i buscaria aquest home per poder-li explicar, però també sóc una senyora molt gran. I
a veure si ens escolta. Li enviem una abraçada i moltes gràcies.
Ah, volia dir, si volia la pregunta, també tenia una pregunta, si no és igual, un altre dia.
Digui-la, digui-la.
Sí? No, només, a veure si amb aquesta saviesa que hi ha avui al dia, si ens poden saber tota la bola de la Terra, quantes tonelades deu pesar.
Molt bé, quant pesa la Terra? Moltes gràcies i bona nit.
Vale, bona nit i gràcies, Javier, i tots els ignorants, eh?
Cuando pase el tiempo y te pongas vieja, la mujer más linda tendrás tú que
blanca tendrá en cada cana una bendición y tus manos suaves como en otros tiempos temblará en mi frente y mi boca mustia cansada de besos te hablará de amor. Pues tus ojos lindos, el sol y la luna, para mí serán.
Son Cuco Baloy i Roberto Torres, canten Cuando estemos viejos, que ens va bé per preguntar-nos a quina edat et comences a sentir gran. Segons un estudi del Centre d'Investigació a Genòmics de la Fundació Mapfre, fins ara s'havia considerat que una persona doncs, se sentia gran quan arribava als 66-67 anys. Però ho han consultat ara mateix a les persones una per una i s'han trobat que els homes i dones consideren que s'és gran quan arribes als 74 anys. És a dir, no 67, sinó 74. No sé si els oients hi esteu d'acord. Juan Fernández Palacios és el director del Centre d'Investigació de Genòmics de la Fundació Mapfre. Juan Fernández, bona nit i muchas gracias.
Bona nit, gracias a vosotros.
¿Les ha sorprendido el resultado de la consulta?
Bueno, no tanto quizá como les pueda haber sorprendido a ustedes, porque nosotros llevamos ya algunos años haciendo esta encuesta, elaborando este barómetro, y ya hemos visto que la generación senior, que nosotros situamos entre los 55 y los 75 años, tiene una vitalidad y unas ganas de hacer cosas y de seguir participando en la sociedad mucho mayores de lo que se piensa. Y yo creo que esto que comentabais, la diferencia entre cómo nos percibe, digo nos percibe porque yo estoy ahí en ese colectivo, cómo nos percibe la sociedad o cuándo nos percibe la sociedad que somos viejos, que son a los 67 años, y cómo vemos nosotros que una persona se le puede calificar realmente de mayor, que es a los 74. Esto lo que demuestra es que la percepción que tienen los seniors sobre su propia situación es mucho mejor, más positiva que la que tiene el resto de la sociedad.
¿Cuál es el mensaje del estudio?
El mensaje que nosotros venimos, insisto, reiterando año tras año, pero no porque, en fin, que se nos haya ocurrido que hay que hacerlo, sino porque vemos que la evidencia y la realidad nos dicta ese mensaje, es que este colectivo dista mucho de ser el segmento de la población que ya por haber terminado o estar próximo a terminar su actividad laboral, pues es un colectivo, digamos, pasivo, del que hay que ocuparse, una especie de carga, que es una connotación negativa que no nos gusta para la sociedad, y la realidad, lo que nosotros vemos año tras año en la elaboración del barómetro, es que es un colectivo, insisto una vez más, muy vital, con ganas de seguir viajando, con ganas de seguir aprendiendo, con una involucración en el mundo digital cada vez mayor. Este barómetro lo hacemos en colaboración con Google todos los años y por eso tenemos datos muy precisos sobre la actividad de los seniors en relación con Internet y con las redes sociales, en fin, con el mundo digital, y que son personas que en muchos casos no renuncian a seguir teniendo una participación activa desde el punto de vista laboral. Otra cosa es que quieran y deseen hacerlo pues con menos intensidad y en todo caso con flexibilidad, es decir, adaptado a las circunstancias de cada uno. Habrá personas que se quieran retirar de cualquier actividad productiva, pues a los, yo que sé, a los 60 años, a los 65, y otros que no quieran y que quieran seguir. Entonces, nosotros un poco el mensaje que en este sentido venimos reiterando es, oiga, flexibilicemos el tránsito desde la vida activa al retiro y que cada persona pues elija lo que más se adapte a sus necesidades, a sus prioridades y a su situación personal y familiar.
¿Y se le reconoce suficientemente este derecho a disfrutar de la vida?
Nosotros pensamos que todavía no, que los estereotipos pues que arrancan de siglos de consideración, digamos, no positiva de este segmento de población, arrastran pues una concepción que impide reconocer ese derecho. Efectivamente, está muy bien traído a la situación de la vida. Y de hecho, en el barómetro, uno de los datos que nos aparece este año relacionado con esto que llamamos edadismo, es decir, la discriminación por edad, es que un porcentaje significativo de los seniors se han sentido discriminados, han sentido en su persona algún tipo de discriminación por razón de la edad. Nos dice el barómetro que un 22% de los seniors han sentido esa incómoda situación de que se les está postergando por la edad. Y este porcentaje, si nos centramos en el tramo entre 55 y 59 años, se incrementa hasta el 32%. Es decir, que uno de cada tres seniors que están entre los 55 y los 59 años han sentido en sus carnes, por así decirlo, los efectos de la discriminación. Y es interesante porque entre 55 y 59 años muchas de estas personas están todavía activas, están trabajando, lo que quiere decir que en las empresas y en las administraciones pues todavía persiste este edadismo, esta menor consideración de algunas personas por el hecho de que tienen ya pues más de 55 años.
¿Es posible cambiarlo?
Bueno, nosotros estamos empeñados en eso y tratamos de contribuir con nuestros estudios en el Centro de Investigación y Genomics de la Fundación MAFRE desde que se creó este año, ahora 5 años. Estamos precisamente trabajando en cambiar esa concepción porque pensamos que es bueno para los individuos, ayudarles a que mantengan su autoestima, aunque no se sientan excluidos y minusvalorados por el hecho de tener cierta edad. Y es bueno para la sociedad y para la economía. En un país, en un continente, diría, en un mundo, porque esto es un tema universal, donde se está produciendo un envejecimiento de la población como consecuencia de una buena noticia como es el aumento de la longevidad, el alargamiento de la esperanza de vida, y otra no tan buena que es la reducción de la natalidad, prescindir de la capacidad y la contribución de este colectivo cada vez más numeroso no tiene sentido. O sea, no vamos a poder mantener nuestro modelo económico y de sociedad si no contamos con estas personas, insisto una vez más, las que estén dispuestas, las que quieran, las que voluntariamente decidan seguir contribuyendo. Esa es nuestra, bueno, lo que trata de ser nuestra contribución desde Fundación MAFRE para el aprovechamiento de las oportunidades que nos ofrece este fenómeno del envejecimiento.
Y Juan, ¿qué puede motivar que las personas empiecen a sentirse viejas?
Pues muchas razones. Entiendo que la pregunta es que empiezan a sentirse
mayores,
viejas, sí. Mayores antes de lo que realmente correspondería. Pues yo creo que influye mucho el contexto social, la organización, el ciclo de vida en el que nos movemos y que es un ciclo de vida, digamos, establecido pues a principios del siglo pasado, ¿no? Y que tiene tres etapas fundamentalmente: la formación hasta los 20, 25 años, a continuación la actividad productiva, fundación de la familia, etcétera, pues hasta los 60, 65 y a partir de ahí la jubilación. Este ciclo casa mal con una esperanza de vida que se acerca a los 90 años y que algunos expertos defienden que pronto llegaremos a 100 años. Retirar a la gente con 60, 65 años con una perspectiva de vida de 90 no tiene sentido ni es sostenible económicamente. De manera que, ¿se puede cambiar esto? Creemos que sí se puede cambiar, no solamente a base de medidas que incidan en la economía, es un cambio cultural el que se requiere, un cambio de mentalidades, y por eso es un poco más lento, ¿no? Y por eso organizaciones como Agenomics y otras que cada vez aparecen más en este campo de la economía senior, pues tenemos que seguir reiterando de alguna manera nuestros mensajes, y por eso nosotros hacemos este barómetro todos los años, porque nos parece que sirve para actualizar los datos y también para concienciar un poco más a la sociedad.
El Centro de Investigación Genómics de la Fundació MAFRE ha publicat el 5è baròmetre del consumidor sènior amb els hàbits, però també les actituds i percepcions de les persones de més de 55 anys. Una de les conclusions és que la percepció que s'és gran no és a partir del 67, sinó del 74. N'hem parlat uns minuts amb Juan Fernández Palacios, que és el director del Centre d'Investigació Genòmics de la Fundació MAFRE. Senyor Fernández Palacios, ¿quiere añadir algún mensaje más?
Añadiría un mensaje dirigido a los seniors, ¿no? Que no se autoexcluyan, que se sigan sintiendo partícipes y protagonistas, y que en la medida en que su salud, sus aspiraciones, sus preferencias, bueno, le conduzcan a ellos, que no duden en postularse para seguir siendo activos en la sociedad y en la economía. Ese sería un poco el mensaje que yo les daría.
Señor Fernández Palacios, muchísimas gracias y bona nit.
Bona nit y muchas gracias a vosotros.